Derecho a la salut.
Arribam així a les 6 i 4 minuts. Més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
El replà. Araceli Bosch i David Oliver. IB3 Ràdio.
Va, que arriba aquesta tercera hora de replà. Avui és dimarts, si mos escoltau en directe. Això és IB3 Ràdio. David Oliver, com anam?
Molt bé, molt bé. Sí. Aquí passant s'hora baixa en el replà, fantàsticament bé. A més, ara que venen els companys de l'associació d'amics de les bandes sonores, t'he de dir que ja els coneixia, però per l'aproximació més profunda que han fet aquest estiu.
Sí.
Com els agrada, el tema que toquen?
Com els agrada i com s'ho saben. Saps que m'agrada?
Són d'aquells que s'ho saben, sí, és detallat.
I que se reparteixen, és a dir. En Rafael, en Chiara Xerrer, no, jo som d'en Dani Elfman.
Sí.
Manuel Quadrell, no, jo som de tal. Cadascú és de seu i cadascú controla el seu i el controla molt i molt bé.
I saben cosetes que dius, i això a qui li han demanat? És a dir, però és que han telefonat a la família de les persones en qüestió. Escolta, quan se barallava en tal? Per què s'hi barallava, no?
Sí,
és una passada. Sí, sí.
I ara estem a punt d'introduir-nos i entrar a l'univers Danny Elfman, que és com xerrar de l'univers Tim Burton, per exemple, perquè és un director i un compositor que han fet molta feina plegats i també és entrar dins el món de la fantasia, de Spider-Man i d'altres. Vols que li posen música?
Sí, clar que sí.
I després de xerrant de teatre, atenció, que hi ha una campanya que posa en marxa la xarxa per seguir fent teatre a nivell de totes les illes, no només a Vilafranca, però fa 20 anys que fan aquest esdeveniment de teatre infantil i juvenil a Vilafranca, previst pel mes d'octubre. Ha de bufar 20 espelmes, esperem que les bufi.
Ho farà.
Però, mentrestant, han posat en marxa una campanya de micromecenatge i en Joan Ferrés mos ho contarà tot d'una. Però vinga, anem a posar-li musiqueta a en Danny Elfman a veure si coneixeu aquesta banda sonora. Està sonant The Breakfast Machine, una de les bandes sonores que identifiquen Danny Elfman, i amb ella li donàvem la benvinguda en el nostre convidat d'avui, que és en Rafael González. Com estàs?
Hola, bon dia.
Com anem?
Molt bé, encantat d'estar aquí, escoltant aquesta meravella.
Un home que li encanta la música, que li encanta en Danny Elfman, que és membre de l'associació d'amics de les bandes sonores, que és escriptor, així que segur que vos sona el seu nom per moltes circumstàncies, que a més és un home que li agrada molt la ràdio,
sí.
I que avui mos ve xerrar de la mà dels amics de les bandes sonores d'aquest compositor tan icònic que, a més, identificam en directors també molt coneguts.
Molt peculiars, sí.
I aquesta que sona, ja per posar-nos en matèria, The Breakfast Machine, Danny Elfman, per què començàvem amb aquesta cançó?
Perquè realment no és oficialment la primera de les seves bandes sonores, però gairebé ho és, perquè la primera que va fer va ser Zona Prohibida, Forbidden Sun, amb el seu germà, dirigida per en Richard Elfman, que és una pel·lícula deliciosa, jo li recomano a tothom, perquè estem parlant d'un músic molt, molt, molt peculiar. Vull dir, és un músic que tot d'una que neix, el seu germà gran el té molt marcat, pel bon sentit de la paraula, en Richard, perquè en Richard és una persona molt, molt engrescadora, no? D'allò que li m'agrada molt fer coses, de tot, de cop i volta fa un grup de teatre i fica el seu germà per allà de dins, i resulta que en Dani Elfman se revela com un talent musical increïble, que en de 9 anys ja està fent composicions i està fent coses, no? I aleshores està ficat dins aquest trup de teatre, que una de les coses que fan és una pel·lícula, que és aquesta Zona Prohibida, que és de 1980, i després d'això, el que fa és convertir aquest grup de teatre en el qual està en un grup, en un conjunt musical, que es diu Oingo Boingo. Mm. Aleshores, aquest Oingo Boingo fan música, diguem, d'aquella de New Wave, no? Un rock una mica àcid, d'aquell de Los Angeles, que és d'on són ells i tot això, i bueno, és una agrupació musical que treuen discos, treuen cançons, en Daniel Elfman és el seu cantant principal, i van treguent, no? Only a Lad, que és del 81, que és el primer, i resulta que ja, tot d'una, clar, viuen en aquest ambient de Los Angeles, i jo crec que en Daniel Elfman se'n dona compte de que tenir cançons a pel·lícules és un bon negoci, també, vull dir, perquè és una bona promoció, i comencen a aparèixer cançons d'Oingo Boingo a distintes pel·lícules, no? Mm. O sigui, i ells comencen a fer cançons per pel·lícules, no? Per exemple, hi ha una pel·lícula molt divertida, que és Despedida de Soltero, d'en Tom Hanks, molt jovenet, més una pel·lícula molt políticament incorrecta, que avui no se faria de cap de ses maneres, i té cançons de... té tres cançons fetes per aquesta... i una d'elles se diu Bachelor Party, precisament, Despedida de Soltero, per Oingo Boingo, no? Fetes, però com a cançons, l'ho dit en Danny Elfman, cantava...
Ja, però ja tocava allà...
Exacte.
Ja, això ja marcava un poquet el que seria seu recorregut.
Exacte. Ja estava dins el món del cine, no? Vull dir, era una cosa que, l'ho dit, se movia per allà quan se movia tanta gent. I clar, no és estrany, moltes vegades, que un cantant de rock o un grup de rock o un músic convencional se passi a fer la prova de fer una banda sonora, dues, vull dir, n'hi ha molta gent, fins i tot en Bob Dylan, no?, ha fet bandes sonores. Aleshores, clar, normalment se n'adonen que és una feina completament distinta i això queda amb una anècdota. Mark Knopfler, per exemple, de Dire Straits, n'ha fet quatre, vull dir, són coses que dius, bueno, se queden així, no?, i tenen... però en el cas d'en Danny Elfman és molt curiós perquè passa el contrari. Vull dir, l'any 85, com dius, xerram d'un autor molt peculiar com Tim Burton, que en aquell moment és un jovenet de 26 anys, i hi ha en Pee Wee Herman, en Paul Rubens, que és una estrella mediàtica ja, que està preparant-se la seva primera pel·lícula, i una sèrie de circumstàncies fan que en Tim Burton li doni aquell projecte, pugui fer la feina de dirigir aquella pel·lícula, i en Tim Burton és un gran fan d'Oingo Boingo, i en Danny Elfman mateix ho diu, jo no sé per què aquell home tan raro va venir a veure'm-me i va dir que jo era la persona adequada per fer la música de la seva
aquella
pel·lícula.
Tan rares en Tim Burton, aquell home que no se pentina mai.
Sí, exacte. No? Com us va dir en Daniel Elfman, que després el vaig tenir l'ocasió de xerrar amb ell a Barcelona, quan va venir, va dir, Tim Burton is a peculiar man, no? I és veritat, no? Que dius, és un home peculiar. Sí. Aleshores, clar, tant en Tim Burton com en Paul Rubens com en Daniel Elfman s'aprenen aquest encàrrec des d'un punt de vista molt lliure. O sigui, en Daniel Elfman mateix diu, jo no estava pensant que això tindria cap tipus de transcendència, jo el que volia era passar-m'ho bé, se nota que és una pel·lícula feta per gent que s'ho passa molt bé, i la sorpresa és que és un èxit. Vull dir, és un èxit no només la pel·lícula, sinó la música, que encara avui en dia, jo volia començar per això, perquè hi ha molta gent que te sent aquesta cançó i diu, ah, això ho he sentit qualque vegada, dius, això ho han posat a mil anuncis, a mil coses, no? I en Daniel Elfman se queda molt satisfet de sa feina, en Tim Burton se queda molt satisfet de sa feina, i bueno, comencen un poc a fer... hi ha uns anys en els quals en Danny Elfman combina un poc la seva feina amb el seu grup Oingo Boingo, que a més són 8 persones, vull dir, surten per televisió, fan anuncis, fan concerts, fan gires, i de tant en quant fa qualque banda sonora. A més, és molt, molt graciós perquè necessita, clar, la feina de compositor cinematogràfic, l'ho dit, és bastant diferent. Aleshores, ell necessita un orquestador, perquè per dir una cosa és que tinguis la música en el cap i una altra cosa és com distribuesquis, i li diuen a Steve Bartek, que és un dels seus guitarristes del grup, no? I li diu, bueno, tu saps fer això, no?, d'orquestar. I diu, home, tio, vaig tenir una assignatura a sa carrera, perquè en Bartek és un músic de carrera. I va dir, suficient, no? Se converteix en el seu orquestador fins avui en dia.
Vinga, anem a continuar i ho farem amb un recorregut cronològic. Uh-huh. Ens situem a l'any 1989.
Efectivament.
Miquel González, tanca els ulls, mou ses mans, vosaltres
sí,
no el veus.
Sí, sí, sí.
Però
sí, sí.
Escoltant aquest tema de Batman, de l'any 1989, sí, composat per Danny Elfman.
La gran banda sonora de Danny Elfman, que ho canvia absolutament tot. Vull dir, perquè abans d'això, en Tim Burton i ell continuen fent feina, fan fins i tot una cosa de televisió, fan Beetlejuice, que també és un gran èxit, i de cop i volta en Tim Burton li encarreguen Batman. És una gran superproducció. Aleshores, en aquell temps hi ha coses musicals que en Prince volen tres cançons, en Prince se fa un disc sencer, que a més jo és un disco que no m'agrada gent ni mica, vull dir, i crec que han vigit molt, molt malament, però en aquell moment és un número 1, és un excitàs, vull dir, posen cançons, però en Tim Burton lluita perquè en Danny Elfman se faci càrrec de sa banda sonora. I en Danny Elfman, bueno, te fa aquesta meravella que això, més de 30 anys després, encara té tota l'energia.
A peu, Rafael, perquè aquí hem d'escoltar que tu què sents?
Sí, 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 bé, és que això és espectacular, vull dir, perquè ja t'ho dic, és a més una feina d'orquestra molt gran, vull dir, perquè clar, Peewee és una cosa molt senzilleta, entre cometes, vull dir, són sintetitzadors i tenen coses, i va tenir l'ajut d'una persona com és Lenny Niehaus per fer-li totes les orquestacions, també amb en Bartek i tota la direcció, però això és una gran orquestra, vull dir, és una gran composició que encara avui en dia, lo dic, conserva tota aquesta força i demostra les clares en aquell panorama que, clar, tothom se comença a demanar qui és aquest Danny Elfman, no? Perquè s'ha dit en dos discos de sa banda sonora en aquell temps, que és una cosa que ara és molt habitual, però en aquell temps no ho és gent ni mica, que són l'Original Motion Picture Score, que és partitura, que és el que està sonant ara mateix, que és el disco d'en Danny Elfman, i el disco d'en Prince, que es considera sa banda sonora oficial, que no ho és, yeah, perquè l'ho he dit, o sigui, només hi ha 5 cançons i de les quals sonen 3 en sa pel·lícula. Però, clar, aquest disco d'en Danny Elfman també entra a llistes Billboard. O sigui que això és una cosa molt... Realment és un fet molt especial per una banda sonora, no? Mm-hmm. Vol dir que la gent el coneix. Aleshores, clar, molta gent se queda molt bocabadada amb aquesta persona i de cop i volta li comencen a sortir encàrrecs per tot tipus, no? O sigui, de cop i volta també Batman, hem de recordar que és la pel·lícula més taquillera de la història del cine en aquell moment, clar, després ja passarà. I clar, tothom hi ha una febre de Batman. Jo acabava d'arribar aquí a Mallorca, això era l'any 89, i me'n record que hi havia de tot, no? Xiclets, o sigui, nosaltres col·leccionàvem, jo tenia 14 anys i col·leccionàvem les coses de Batman perquè estava per tot, no? Vull dir, Kim Basinger i tot això, i senties aquesta... Va ser d'aquelles primeres vegades que te fixes, no? He de dir que quan vaig anar a veure aquesta pel·lícula en el cine, no me va agradar perquè sortia poc en Prince, que m'agradava més en aquell temps. En aquests anys he canviat d'opinió, vull dir, però clar, en 13 anys, no saps, no és el criteri, diguem, que està poc desenvolupat.
Clar, però després ja vares posar bé s'ull,
sí,
i te vares fixar amb en Danny Elfman. Avui ets una persona que el coneix bé,
sí,
i la seva trajectòria, i ara mos ho vas explicant, amb aquestes cançons, amb aquestes bandes sonores que mos transporten a mons fantàstics,
sí, sí,
també molt, com a molt sentimentals,
sí,
en foscor, però també en color. Però aquí en Rafael González i jo tancam els ulls ell més que jo, que ja mira a Níquer, que és on es control tècnic, però escoltant aquest Ice Dance de la banda sonora, que segur que l'heu identificat, d'Eduardo Manos Tijeras.
Efectivament.
I aquella escena on Winona Ryder estén els braços i comença a donar voltes perquè està nevant.
És una gran pel·lícula, és una gran banda sonora. Molta gent considera que és el millor treball d'en Tim Burton, molta gent considera que és el millor treball d'en Danny Elfman, i realment és també, l'ho dit, una d'aquelles confluències estranyes, perquè hem sentit Batman abans, perquè molta gent no ho sap, però Batman va primer que Eduardo Manos Tijeras. O sigui, Batman, l'ho dit, és un èxit arrollador, però Tim Burton el que vol fer és una pel·lícula molt personal, molt de fet, la Warner diu que no la vol fer i se'n fa càrrec una altra productora. És una pel·lícula petita, molt petita, comparada amb Batman, per suposat, i tant en Danny Elfman com en Tim Burton com en Caroline Thompson, que és guionista, com tota aquesta gent que se posa allà, fan bé una mica de no sé, no? De gerro xinès, per dir-te així, no? Perquè Tim Burton fa una de les seves obres magnes com amb en Johnny Depp, no? Vull dir, la primera vegada que fa feina amb ell, com aquesta espècie d'alter ego, no? Aquella imatge tan potent d'un home que té tisores en lloc de mans, i clar, no pot estimar la gent com vol, no? I tota aquesta contradicció, tot aquest conte de fades, per dir-ho així, queda reflectit amb aquesta música d'en Danny Elfman, que té aquests aires russos, no? O sigui, sona com a Tchaikovsky, per exemple, no? Recorda molt el Cascanueces, i són dues melodies, a més és una banda sonora construïda d'una manera espectacular, no? Perquè ell té dues melodies principals, li mostren en Tim Burton, en Tim Burton diu que li agraden molt totes dues, i a la fi acaba utilitzant totes dues melodies, no? O sigui, perquè realment fa una composició que l'ho dites també, com un gerro xinès, no? com un flot de neu.
I el fet de que puguem recordar ràpidament una escena a partir d'una música... Això també té molt de mèrit.
Home, pensa que clar, vull dir, hi ha una cosa que això va ser en Wagner que va fer aquesta composició, que xerrava del leitmotiv, no? El leitmotiv és aquella frase musical que tu tot d'una reconeixes i te fa identificar una imatge o una escena o el que sigui. Clar, això se va desenvolupar després amb el món del cinema, o sigui, en Wagner no tenia manera de... perquè no existia, bàsicament. No tenia manera de saber que això seria el que farien en ses bandes sonores. Hora, no? Perquè, clar, tu has de tenir una mica identificat el personatge, has de tenir una mica identificat la situació, i si el compositor és bo, és d'allò que amb dues notes tu ja saps que li està passant pel cap, no? O sigui, la música no només és un element accessori de la pel·lícula, sinó que realment t'agafa, i aquesta banda sonora, per exemple, li dona a la pel·lícula un toc molt diferent, no? Això va passar amb Beetlejuice, precisament, perquè, clar, Beetlejuice és una pel·lícula que la varen passar en el principi de proves sense la música de Elfman, i ja tenia una situació completament diferent, no? Perquè no li dona aquell toc còmic que li dona la banda sonora, no? Beetlejuice és una banda sonora molt de botar, de molt saltarina, no? O sigui, com sé que hem sentit en el principi de que fas Machine. I clar, aquest toc així, com el mateix, no? Aquest toc ominós que hem escoltat de Batman, li dona tota aquesta... condueix, diguem-ne, la banda sonora per allà on s'ha de conduir.
Ara ja deies, saltarina, la pel·lícula de la banda sonora que ara escoltarem, el personatge pegava molt de vots, eh?
I tant que sí.
And you will see, this our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene. Trick or treat,
tell the neighbors on the diaphragm.
It's our town, everybody's free.
This town of Halloween.
I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red.
I am the one hiding under your stairs. Like snakes and spiders in my hair.
This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween.
This is
Halloween, quina pel·liculassa. Aquí, a més sí, a més, quin sí. moment també per cinema.
Sí, sí, sí. sí
perquè
sí,
amb
sí.
què se va atrevir aquest home.
Exacte. Hem de dir una frase del Senyor dels Anillos que jo m'agrada molt, que és d'on estava Gondor quan nostres enemigos nos cercaron. Alguns vàrem anar a veure aquesta pel·lícula d'estrena en un moment que realment la gent se va quedar molt, perquè clar, Disney era una cosa molt diferent i en sos anys ha arribat a trobar el seu just lloc, no? O sigui, perquè en aquell temps, jo va ser, mira, quan vaig arribar a l'Associació de Bandes Sonores, Neriver Navarro, el secretari de l'associació, un gran company, i gràcies a ell, jo te puc dir que som aquí, escoltant totes aquestes coses, acabava de rebre aquest CD d'Estats Units, i li vaig dir, ostres, això, jo havia sentit xerrar d'aquest projecte, perquè ja m'agrada en Tim Burton, i em va dir, vol que t'ho faci una còpia? I em va fer una còpia en casset que ho va començar tot. Vull dir, perquè a partir d'aquí me vaig enamorar d'en Danny Elfman, vaig voler saber tot el que feia, vaig escriure un dossier per l'associació en un moment en el qual tenies VHS i discos de vinil i poca cosa més, vull dir, i tot això, anys després, Neribert me va regalar aquest CD perquè me'l firmàs en Tim Burton, i el tenc allà. But we're not mean in our town of
Halloween. Per Tim Burton?
No, per Danny Elfman. Per Danny Elfman, sí, que va venir a Barcelona a fer un concert i va ser en Danny Elfman que m'ho va firmar i va ser espectacular perquè realment era com tancar un cercle. I aquí canta ell, precisament. Sabeu d'en Jack Skellington? És la d'en Danny Elfman. Vull dir, és espectacular.
Tim Burton, Danny Elfman i, ho has dit abans, en Johnny Depp.
Sí,
vaya
sí,
trio.
Sí.
Tema principal de la sí. pel·lícula Alicia.
Alicia en el País de les Meravelles d'en Tim Burton, perquè precisament hem de dir que Pesadilla està dirigida per Henry Selick, però realment les idees d'en Tim Burton, i en Tim Burton a partir de quins 90s, bueno, comença un camí que fa coses meravelloses com La Nova Cadàver, com Big Fish. N'hi ha unes altres que no han tingut tampoc tant de ressò o tant de públic, però jo som un gran defensor. Vull dir, crec que aquesta banda sonora que estem escoltant és una de les grans bandes sonores d'en Danny Elfman, perquè aquest tema principal és espectacular. I l'ho dit en aquell temps de més o manco, quan Pesadilla antes de Navidad, en Danny Elfman se planteja que no pot continuar amb el seu grup. L'any 95 es despedeix. El grup continua com Oingo Boingo Formen Members, o sigui que fan coses, però en Danny Elfman ja se dedica plena i exclusivament a les bandes sonores, o sigui, fa bandes sonores de, a part d'en Tim Burton, fa coses com Mission Impossible, la primera és la banda sonora seva, vull dir, i va fent tot un camí, no? Mars Attacks, arriba en Alicia, arriba Big Fish, arriba fins i tot a Planeta de los Simios, Sleepy Hollow, o sigui, totes aquestes, fins i tot en Sam Raimi, que també és un gran dels col·laboradors perquè varen fer feina a Darkman, el crida per fer Spider-Man, vull dir, i bueno, va fent el seu camí amb coses com, jo que sé, fins i tot Wanted, ara estava pensant amb aquella Angelina Jolie, o sigui, és una persona que va fent una carrera molt, 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 molt peculiar i arriba un punt que és un tancament per tot nosaltres, com és la pandèmia, no? O sigui, arriba aquest moment de la pandèmia, jo en aquell temps ja estava preparant el llibre d'en Danny Elfman que estic fent ara, tota la biografia, i de cop i volta, bueno, vaig tenir temps per fer tota la feina, i resulta que el segueix per Instagram, i Instagram era molt divertit perquè ell viu una casa allà a Los Angeles i anava contant, no?, com anaven les seves coses i totes aquestes històries, i el tio se treu de la màniga quasi en els 70 anys un nou disc de rock, tornant a cantar, tornant a fer tota aquesta música, i ni més ni menys que té col·laboracions com aquesta que hem d'escoltar ara, si coneixeu, sabeu.
Kick me, I'm a celebrity. Kick me, I'm a celebrity. Hey, kick me, I'm a celebrity. Kick me, I'm a celebrity. Losers not invited.
Losers not invited. Let's now.
I Iggy Pop.
Iggy Pop, ni més ni menys, sí senyor. Això és Kick Me, que és del darrer disc de Danny Elfman, que es diu Big Mess, que l'ho dit, és un disc de cançons que ha fet ell en totes les músiques, i de cop i volta pues, ara té aquestes col·laboracions, no? Perquè ha fet feina amb en Trent Reznor i tot això, i molta gent, bueno, és una persona que no ens deixa de sorprendre, no? Perquè ara ha tocat en el festival de Coachella, quan ha tornat tot això, i ha tocat aquestes cançons. Hem de dir que en 70 anys s'ha llevat la camiseta i té un cos envejable, vull dir, perquè està fent, se va fer tatuatges i tot això, vull dir que és una persona que realment se reinventa tot el temps, no? Vull dir, perquè realment, i un dels temes precisament que va tocar en el Coachella és aquest tema amb el qual despedirem el programa, perquè clar, molta gent diu Danny Elfman, me sona, hi ha un tema que vos posarem que segur que vos sonarà i diré, ostres, això és d'en Danny Elfman. Sí, senyor.
I de si vos sonarà, esperar un minut perquè abans vull saber si en Danny Elfman sap que en Rafael González està escrivint un llibre sobre
Mira,
ell.
Vaig tenir la gran oportunitat de l'Odi de parlar amb una mica amb ell amb el concert que va fer en Barcelona, li vaig dir que ho estava preparant, m'ho va dir, connecten jo amb els estudis i xerrarem. Tot això era abans de pandèmia, en la qual la meva idea és acabar aquest llibre, que encara queda feina, perquè aquest home té molta feina feta, però sí que quan l'acabi m'agradaria molt fer-li una entrevista, vull dir, parlar amb ell i tot això, i presentar el llibre, perquè fins i tot en Diego Moldes, que és un gran especialista en cultura i tot això, m'ha dit de fer el pròleg i presentar-ho, ja veurem quan, però bueno, estamos trabajando en ello. Vull
dir... Això sona èxit assegurat, esperem, i que esperem. Encara hi ha moltes històries que contar.
Sí.
Bandes sonores, aquesta no és d'una pel·li, però és d'una sèrie d'aquestes que no acaba mai, que mos acompanya fa anys i anys, i que segur que sempre que teniu alguna cosa a contar, alguna escena d'aquesta sèrie, vos ven al cap. Rafael González, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i un plaer.
A IB3 Ràdio, El Replà.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. Això és una comunicació del govern de les Illes Balears. Independitzar-se no és fàcil, però ara ho és un poc més. Si tens entre 18 i 35 anys i pagues fins a 900 euros de lloguer, amb el bo Lloguer Jove t'ajudam en 250 euros mensuals durant 2 anys. Consulta'n totes les condicions i requisits i sol·licita'l abans del 15 de setembre a bolloguerjove.caip.es.
A l'estiu a IB3 Ràdio repassam el més destacat de la informació. Tenim convidats i conversam de temes de tot tipus al dia, al replà i equip de guàrdia. A més de fer-te bones propostes musicals a Òrbita 3, playlists personalitzades i l'emissió de concerts i peces teatrals fetes a les Illes. Què? Estàs encuriosit? IB3 Ràdio, que no te piqui la curiositat. Ni els moscars.
Ràdio. A internet www.ib3.org.
A IB3 Ràdio, El Replà.
Ara sí, ara connectam amb en Joan Ferrés, és de Vilafranca, hem de parlar d'aquesta fira de teatre infantil, FIAT, i hem de parlar també d'aquesta crida per salvar el que és aquest esdeveniment.
Han llançat un SOS per salvar la xarxa, que el que fa des de fa 20 anys és organitzar molts esdeveniments relacionats amb el teatre a diferents punts de les diferents illes. Un d'aquests que també té 20 anys com ells és la Fira de Teatre Infantil i Juvenil que se celebra a Vilafranca, que s'ha de celebrar o s'hauria de celebrar per octubre, no ho tenim molt clar, mos ho dirà en Joan Ferrés. I com dèiem, han llançat un SOS, una campanya de micromecenatge.
Aconseguir que se programi bon teatre, fer arribar bon teatre en els infants i a tots els pobles que mos ho demanen.
Jo crec que és una manera de dir no, l'important són les persones i hi ha un altre món que és possible i hi ha una altra manera de fer feina i per això som aquí tots.
El fillet és necessari per tothom i necessita ara mateix la vostra ajut.
I per això hem engegat aquest crowdfunding a fi d'aconseguir finançament suficient per poder dur a terme aquesta...
Joan Ferrés, estem escoltant aquest àudio on s'explica el per què i com que se vol fer, però crec que tu tens a persones en tu que mos ho podran explicar molt millor. On ets i en qui, Joan?
Què tal, David? Què tal, Araceli? Sí, mira, som al camp de municipal de futbol d'aquí de Vilafranca, un lloc de trobada de gent de totes les edats. I ara en l'estiu, en aquesta hora, ja se comença a agrair perquè ja notam una mica d'horats, una mica d'ombra, però que també representa aquest espai de trobada que és la FIAT, la Fira de Teatre Infantil i Juvenil, que ja celebra més de 20 anys i voltes també ja heu plantejat aquesta incògnita, és a dir, s'hauria de celebrar aquest octubre, se celebrarà aquest octubre i fins aquí, fins a Vilafranca, ja he volgut venir per parlar amb persones que me poden donar pistes de si anem cap a aquest camí. Vull parlar d'entrada amb en Jaume.
Hem perdut la connexió amb en Joan, connexió. Llàstima, ara que sí. Tot això estàvem entrant en matèria.
A veure, que no s'hagi quedat sense piles, que no s'hagi quedat sense bateria. Ara tornem a connectar amb ell, és a Vilafranca, de més, que ja d'una estona, perquè el que ha fet és ajuntar gent de la xarxa i també el Lots del Poble per poder parlar d'aquesta campanya i de la importància d'aquest esdeveniment cultural, teatral, a Vilafranca, però no només, perquè tu abans deies un poble petit, que s'aúm de gent i de teatre, sí, sí. Però això va més enllà. Si voleu, fem una petita pausa i intentem connectar tot d'una amb en Joan.
Clar que sí.
A IB3 Ràdio, el replà. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Genética reproductiva, apoyo psicológico, endometriosis, cirugía. En un tratamiento de reproducción asistida influyen muchos factores. Por eso en IBI disponemos de unidades especializadas que complementan tu cuidado y nuestro éxito. Pide tu cita en el 900-847-300 o en IBI.es. IBI, donde nace la vida.
A Connexió Local vos convidam a escoltar de què parlen les ràdios locals i la premsa de proximitat.
Sense el poder de la gent, aquesta revista ara mateix no estaríem xerrant d'aquesta publicació.
Es pot donar veu a gent que no té les eines o no té les vies i ser conscient de les coses que se fan aquí a casa nostra.
Les persones són, si no s'han donat el camí.
Dijous a les 9 del vespre, Connexió Local, a IB3 Ràdio, amb Magda Cortés.
Perquè ens preocupa el medi ambient i ens agrada la ciència, cada dissabte us convidam a viatjar a bord del Nautilus. Però no just navegarem per l'oceà de l'ecologia, la investigació i la natura. També farem una ullada al cel, als planetes, les estrelles. Us esperam a IB3 Ràdio per parlar d'ecologia, geologia, investigació, astronomia i tot allò relacionat amb la ciència i el medi ambient.
Dissabte de 12 a 2, Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur.
A l'estiu a IB3 Ràdio repassam el més destacat de la informació. Tenim convidats i conversam de temes de tot tipus al dia, al replà i equip de guàrdia. A més de fer-te bones propostes musicals a Òrbita 3, playlists personalitzades i l'emissió de concerts i peces teatrals fetes a les illes. Què? Estàs encuriosit? IB3 Ràdio. Que no te piqui la curiositat. Ni els moscars.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Eivissa i Formentera, 93.7.
A IB3 Ràdio, el replà.
A Aquí està sonant Go Cactus, res a veure en la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de Vilafranca. Ara intentarem connectar amb en Joan Ferrés, que la màgia de la ràdio a vegades té aquestes coses, que puf!
Hi ha màgia blanca i màgia negra.
Hi ha gent que desapareix i de l'escenari, i això me l'ha passat. Sí. Igual hem fet així, ha aparegut aquí en Toni Frau, com anar?
Mireu. Exacte, encantat d'estar aquí una altra vegada.
Molt bé, m'encanta en Toni, perquè encantat d'estar aquí.
Clar
que
sí.
No és guapo, això.
Sempre que... és una meravella estar en el replà.
A veure, grup Go Cactus, que és la teva proposta per Tenc un Pla, que això és d'aquí res, eh? Així que prenen una nota, va, que és d'aquí una horeta.
Exacte, doncs el grup format per en Pau Gual a la guitarra i veu, en Joan Gual a la bateria i en Joan Amengual al baix, tots són família, recordeu, realitzarà un concert gratuït avui a les 7:45 a Calvià, al recinte del Wipeout Festival. El festival de temàtica surfista oferirà documentals on es relaciona el surf i la sostenibilitat, tot acompanyat de concerts, xerrades i mercadets. He parlat amb en Pau, el cantant del grup, perquè ens expliqui més del concert d'avui vespre.
El concert serà com hem fet així en la línia del Mallorca Live i la Mogo Fest i tal, pues tocarem el disc nou, tot, sense, de cabo a rabo, i després ficarem alguns temes antics que pues, encara seguim tocant i m'agraden molt. I res, me fa moltes ganes perquè tot el tema aquest de psicologia, surf i tal, pues, no sé, m'agrada bastant i me fa molta il·lusió tot avui.
Què ens podries contar dels membres de la banda?
Bueno, els meus companys de grup són el meu germà, que toca la bateria, que és en Joan, i els baixistes el meu cosí, que és en Joan també, o sigui, ho tenim així fàcil. I res, pues, ara estem comporant temes nous també, els tres junts, i el grup ha estat més com un hobby, i després cada cop ha estudiat més el que li interessava. Jo he estudiat enginyeria mecànica i enginyeria de disseny, el meu germà ha estudiat restauració del patrimoni cultural, i el meu cosí, ciències ambientals. I, bueno, ens dedicàvem un poc cadascú a lo seu i després com a hobby, pues això, tenim el grup que en realitat és, bueno, a mi és el que més m'agrada, però tampoc dona com per viure.
I d'on ve el nom Go Cactus?
Pues, en realitat, Cactus va ser perquè la nostra primera cançó que vam composar, que va anar dedicada en aquest grup, pues se deia Cactus i no sé, m'ho va aparèixer com un nom guai, així que tenia un pot de ganxa i m'agradava bastant i res, i van decidir por algun Cactus. I com t'he explicat abans ja, pues, un poc més en band, també per el nostre manager, l'Albert, m'ho va recomanar, no? Que féssim aquest canvi de nom a algo que sigui com un poc més explosiu, que si ho cerquen, que només t'ha treballat tu, i per això ara optar per ficar Go Cactus, o sigui, Go davant, i varen com a tenies el nom final de Go Cactus.
Escoltant Go Cactus, que sonen molt bé, eh?
Sí, sonen molt bé.
És que,
sí.
Vamos, una meravella. Sí.
Que el més els has demanat, perquè tu tenies... Estaves encuriosit per aquest
Exacte.
Grup.
Exacte, jo els he demanat de quina manera va sorgir el seu grup.
Va ser com a més progressiu, sí, perquè el meu germà i jo, a casa nostra, pues, no sé, mon pare i mon mare sempre m'han posat música, mon pare tenia una guitarra per allà a casa nostra que no utilitzava i jo un dia la vaig agafar i res, i vaig començar a fer cançons així, no sé, ja fa molt de temps, quan era més petit. I el meu germà, pues, se va comprar una bateria així com a de nen petit, també, mini, i van començar a tocar, a fer versions i coses nostres també, i va ser com a progressiu, fins que va arribar a un punt que van dir, ostres, ara tenim com a una sèrie de cançons que, per això, que mos agraden i que mos quadren, tot amb el mateix estil, i va ser quan vam decidir fer pas de, per això, de començar un grup així més sèrio, que se va dir Cactus, i en el que se va unir també el nostre cosí, tocant el baix, que ell també estava començant a tocar la guitarra per aquell moment, i li vàrem proposar, i el tio pues, li va agradar la idea, i també se va unir, i fins ara.
De quina manera definiries el vostre estil musical?
Sí, en principi era com a més garaje, un poc més punky, així brutot, molta distorsió i tal, i ara hem anat cap a un so més net, un poc més controlat, segur que ho s'entén molt millor, I sí, jo diria que com ha anat un poc de garatge a punt, que una cosa més rock and roll, més pop inclús, diríem, alguns temes. Jo crec que és una evolució constant tot i com que també, si no, al final t'avorreixes, no?, de fer sempre el mateix i sonar sempre igual. Jo crec que el divertit i el que ens motiva de la música és això, que podem estar com a canviant constantment, trobar sons nous, ficar nous instruments i això és una mica el que volem reflectir a cada nova gravació que facem, a cada nou disc, sense perdre la nostra essència, està clar, perquè jo crec que escoltes el primer nostre i el darrer, aquest darrer disc que hem tret, i crec que, o sigui, se reconeix bastant fàcil que som nosaltres, loques, sí que hi ha com una mica d'estil, però bueno, tan content.
Teniu futurs projectes que vulgueu comentar?
De fet, estem treballant en noves cançons, en noves maquetes, i bueno, haurà, jo crec que, un gran canvi aquesta vegada. No, encara no podem desvelar el que serà, però sí, crec que serà... Jo crec que és el canvi més gran que hem fet fins ara. Però sí, estem ara currant amb això i traient els temes, i res, esperant que d'aquí a poc ja podem entrar a gravar i treure-ho més en banda. Ara aquest estiu tenim concerts, tenim el Wipeout, tenim després dissabte el Van Van, que és com un festival de menjar i de food trucks i tal, i també a grupos, que dissabte nosaltres, i crec que estirà xula també. I després més en banda, doncs no sé, crec que tenim algo a Binissalem, algo per la península també, i, però bueno, tot això ho anirem posant per Instagram i o sigui, si per estar en el dia, pues, allà ho puc ficar en tot.
Molt bé, jo, David, Toni, vos veig, en el concert de Go Cactus.
Sí, ara me'n vaig cap allà.
Vàrem parlar molt de surf i sostenibilitat, parlant de la presentació de festival i
tal. És el nostre rotllo.
I és molt interessant, eh? Efectivament.
Tens això, sí. Risses de surfet de Toni Frau. Sí. En David les tenia.
Les tenia. Ara els entenc que així se'n llegeixi.
De 9:45, que el Via Wipeout Festival. Vinga, idò, amb aquesta música de Go Cactus anem a veure si poden connectar amb en Joan Ferrés, company del Replà, que és a Vilafranca, on vos contàvem que la gent de la xarxa està impulsant una campanya de micromecenatge, és a dir, aconseguir dos barats perquè la xarxa tingui continuïtat i també ho tingui la fira de teatre infantil i juvenil FIAT, que des de fa 20 anys se celebra a Vilafranca. Joan Ferrés, com estàs? Te sentim?
Què tal? Sí, ara sí que me sentiu bé, Araceli?
Perfectament, sí.
Idò, sí, ara ja podem acabar d'explicar i sobretot acabar d'animar a tota aquesta gent que ens escolta a participar en aquest crowdfunding, com des, per mantenir aquesta fira de teatre infantil i juvenil i amb, en aquest cas, Jaume Gomila com a director de la FIAT i en Jordi Rosselló com a tècnic de l'Ajuntament de Vilafranca, tècnic de Cultura i també secretari, no podem fer res més que reivindicar-ho, no? De qualque manera. Però, Jaume, t'ho he demanat tu primer. Per què som aquí? És a dir, per què s'ha hagut de fer un crowdfunding? També perquè tothom se situï, perquè, clar, són la 20a edició, però per què enguany se demana aquesta passa?
Perquè va passar una cosa. Va passar una pandèmia, per si no ho sabíeu.
Motsona, motsona.
Heu sentit cosa. I deia, bé, aquests dos darrers anys ha estat un poc allò, diguéssim, el que ha acabat de decantar. Per què? Perquè la fira ha crescut, el finançament ha anat creixent, fins a un punt que va anar decreixent. I va ser coincidint amb la pandèmia. Dius, el primer any de pandèmia ve que decreixi un poc, perquè varen fer una activitat més petita, més adaptada, confinada, tot allò que va fer tothom, però amb aquest objectiu d'arribar a les companyies, els arribassin els dobbers que les institucions tenien per programar teatre i en els tècnics. I l'any passat, que era l'any de la represa, la cosa no va tornar arrencant el finançament suficient. Què va passar? Que hi havia el compromís de sí, però que al final va ser si no, hi va haver un poc menys de públic, normal, perquè la gent estava encara un poc atemorida, lògic, i entre una cosa i l'altra va acabar de... Nosaltres venim d'enrere, venim 20 anys lluitant per aquesta fira i com si no passés res, però sí que han passat coses. L'any 2012 ja hi va haver aquella crisi que va de tancar el 12, el Consell de Mallorca va suspendre totes les subvencions i de llavors estaven pagant un crèdit perquè no volien deixar ningú a l'aire i el pagaven religiosament en les taquilles i sumant cada any un poquet i això i ho aconseguíem. Però, clar, això ha estat el que mos ha desestabilitzat. I nosaltres demanàvem a les institucions que mos ajudassin, que donassin... I sabeu que no ha estat possible. Han mantingut una miqueta com l'any passat, ha pujat una miqueta, però encara no ha definit quina subvenció tindrem aquesta fira que feim d'aquí, volen fer d'aquí 6 setmanes. I, clar, i aquestes incerteses havien de dir, escolta, vosaltres que estimeu la fira, estimats espectadors, vosaltres actors, què han de fer? Han de seguir en la fira o no? I una manera era dir, finançament col·laboratiu, que tothom hi posi, si arribem a 16.000 euros, tiram endavant, i ara estem amb això.
I per on estem? Per quines xifres estan manejant ara mateix?
La veritat és que són esperançadores, perquè avui, a 13 dies de que va aquesta primera fase, estem a 11.680 euros, vol dir que en falten 4.000 i busques. Jo crec que bé, i ja que m'ho donau aquest espai per demanar a la gent que s'hi apunti, que s'hi animi, estem a punt, per favor, la gent que estima el teatre, la gent que li agrada venir a Vilafranca i a qualsevol espai teatral de les illes, nosaltres és el que fomentam, és el que estimam i és el que hem cultivat durant 20 anys. Crec que mos mereixem continuar.
I Jaume, en aquesta reivindicació, en aquest crowdfunding, clar, el missatge de crowdfunding moltes vegades és això, o sigui, fer xarxa, en definitiva. Crec que és una cosa, en Jordi també com a tècnic de l'Ajuntament segur que ho ha notat amb aquesta fira, que representa molt aquesta fira de teatre, perquè heu fet xarxa de la quantitat de companyies que venen i fins i tot com la gent de Vilafranca acullen aquestes companyies, perquè no hi ha cosa més guapa que fer xarxa de manera d'acollir la gent a les seves cases, acollir totes aquestes persones que han participat. Això també és una cosa que ha passat i s'ha fet aquí a Vilafranca.
Sí, de fet, en Jaume ho comentava, vull dir, és una fira que en aquest cas té un recorregut, diríem, des d'uns inicis, bàsicament, d'allà molt casolans, i des d'aquest punt de vista s'ha de dir que la FIAT a Vilafranca hi té acollida. Per què? Perquè la gent a poc se l'ha fet seva, la gent del poble, i a poc també s'ha anat treballant un poc tota aquesta relació, diríem, de proximitat que hi ha entre el públic que ve, entre les companyies, els professionals que hi venen, i la gent pròpiament de Vilafranca, que és la que obri les portes de bat a bat perquè precisament a les seves cases s'hi puguin allotjar, i més tota aquella feina que des del punt de vista de voluntariat també s'hi afegeix, des d'aquelles feines pròpies que poden ser d'anar a recollir entrades, d'anar a fer suport logístic, de tot allò que, en certa manera, implica una feina des del punt de vista desinteressat, no, d'allò que de voluntari, que és... i que representa precisament aquesta màgia, no? Que és la màgia d'aquesta proximitat i d'aquesta familiaritat que porta Vilafranca. Per ser també un poble petit, per precisament tenir unes distàncies molt curtes, i aquestes distàncies, de fet, no són curtes només en el que et separaríem geogràfic, no? Que tot és a prop, sinó que també ho és en la part humana. És a dir, s'acurten les distàncies i tot se fa pròxim. I jo crec que és una de les coses que aquesta FIAT, aquesta Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears, té a Vilafranca.
Jaume, dèiem això, una fira de teatre infantil i juvenil. Supos que a tots aquells nins i nines, amb ganes de celebrar-la una nova fira, de seguir fent teatre, com se'ls transmet aquesta situació de, bé, han d'esperar a veure si se tira endavant? És a dir, no ha de ser fàcil en aquest sentit, se'ls ha de conscienciar, encara que ara vagi la cosa positivament, però supos que no és fàcil, no?, també transmetre aquesta incertesa d'enguany.
Jo crec que hi ha una certa incredulitat, perquè... Clar, és que hem fet màgia. Durant 20 anys fem màgia. I, a més, com que cada vegada que hi ha hagut una dificultat, hi ha hagut una mobilització, hi havia pocs recursos. Vengui, allotjaran les companyies a les cases. Enguany, el pressupost per fer el dinar, no sé què farem. Bé, i farem bunyols i cadascú farà una greixonera de qualque cosa i el dinar per les companyies ja el faran nosaltres. Per tant... No s'ho creuen que no hi haurà fiat. Però en el mateix temps, els pares sí que ho veuen. Però com que seguim fent teatre i seguim fent màgia, jo crec que farem fiat. Farem fiat si arribam a aquests 16.000 euros dia 11 de setembre.
Ai... Bueno, ja n'hi ha vist encara, però sí, riurem. Jaume, totes aquestes persones que hi vulguin aportar, també, què suposa aquesta aportació? Perquè també, com un crowdfunding, hi ha moltes maneres, no?, de participar-hi.
Mira, se poden fer des de... Hem posat, clar, de posar unes xifres quan ho planifiques, des de 8 euros fins a 8.000, m'entens? Què vol dir això? Que si una empresa vol posar nom a un dels espais teatrals, i se dirà espai... Movistar...
Que no, sí, també.
El pot posar. I si vols, anem a Connecta Balear, que és més local. Si li podria posar. Però si una persona diu, mira, jo vull que la fira continuï, posa 8 euros, és magnífic, i se li fa una gratitud. Però també hi ha unes gratificacions. Hem fet unes samarretes, unes bosses, hi haurà un parell d'entrades per la fira, un sopar a un restaurant de Vilafranca... En fi, hi ha diferents gratificacions i, sobretot, de cara als pares, que sempre comptem amb els cèntims, fins a 150 euros hi ha un retorn a la renda de l'any següent. Vol dir que si pots arribar a posar fins a 150 euros, l'any que ve te'n tornen 120. O sigui que per 30 potser t'endús un parell d'entrades, una serigrafia, un sopar, i, a més, col·labores a una causa magnífica, que és que la FIAT continuï.
Jordi, vos el donant també a tu com a part d'aquesta FIAT, per enguany igualment, què mos espera també quan tirin davant, és a dir, com ho ha organitzat enguany, perquè clar, ha de ser difícil esperar que arribi el moment, però a la vegada haver d'organitzar per si s'aconsegués.
Sí, clar, evidentment treballem amb hipòtesi, esperem que llavors sigui una realitat, no? De que la fira se faci. Evidentment, arribant en aquesta quantitat, i jo crec que, clar, com deies, hem de tenir ja una planificació feta, que, de fet, clar, sense cap dubte, vull dir, hi ha de ser, i existeix, això, a hores d'ara. Bé, se treballa precisament un poc en l'experiència que han tingut d'aquests 20 anys, que és anar preparant una mica quin poden ser els espais, i, de fet, confirmant, reconfirmant un poc també els espais que tenim, recordant que, en aquest cas, Vilafranca pràcticament es converteix en tot un escenari, no?, perquè disposam de espai, diríem, pròpiament del teatre, però després del poliesportiu municipal, del pavelló, en aquest cas, que se converteix en una pista, diríem, en un circ de tres pistes, no?, que dèiem. I altres espais, no?, que sempre han disposat. Tot això, evidentment, necessita d'una planificació, necessita precisament també de tota una part de planificació logística, i necessita precisament llavors també de aixecar una mica d'expectativa i de motivació entre la gent, perquè per una banda també en aquest cas pugui aportar en aquest crowdfunding, veient que aquesta hipòtesi pugui ser en el final una realitat, o sigui, pugui confirmar i que la Fiat sigui una realitat i que arribi dia 13, així com en principi havíem pensat, d'octubre aquí a Vilafranca fins dia 16.
I han de creure que sí, han de creure que sí, vos han d'agrair d'entrada que mos podeu atendre per explicar aquests darrers preparatius pel que ja han de dir que serà aquesta Fiat, hem de confiar. Així que Jaume, Jordi, moltíssimes gràcies a els dos.
Moltes gràcies i visca el teatre i visca la vila.
Moltes gràcies per la difusió que em feis també, diríem, i res, que això, que esperem que tothom hi pugui aportar i que mos vegem a Vilafranca el 13 d'octubre. No?
I visca el teatre i visca la vila. Araceli, ja està tot dit.
Ja està tot dit, eh? I de Fiat.cat, si voleu salvar aquest Fiat, els arguments les han deixat claríssims i estan en el 73% finançat. El lot, com on anem fins demà, eh?
Vinga, demà tornem a les 4 aquí com un clau, eh?
Toni, tu també, eh?
Ja sou, sempre aquí.